un habitatge, de tenir una vida més o menys digna. I aquesta incògnita plana sobre els joves.
Són les 10, però Jordi, et deixaré que facis... Si l'Eulàlia i la Isabel també volen aportar alguna cosa, també. Breus, però us deixaré.
He pres algunes notes de l'entrevista i només enfoco tres conceptes. El primer, que estic molt a favor que hi hagi indicadors. Crec que això en política és una demanda que s'hauria d'anar aplicant, almenys saber per on passes i quin objectiu hauries d'assolir, no? Això és molt, per tant, d'entrada, bé que hi hagi indicadors, que hi hagi objectius que es puguin complir. Llavors, amb l'entrevista ha sortit una pregunta que jo crec que és la clau, és per què ha de servir l'escola? Perquè en el mateix discurs hi ha contradiccions. Quan diu, l'escola serveix perquè hi hagi nens que potser només tenen un àpat al dia assegurat, perquè nens que estarien pel carrer tal, o perquè venen immigrants i així se'ls tenim enraonant en català i en castellà, o sigui, jo no dic que estigui bé malament, si ha de servir per això, la dada d'abandonament prematur és relativament greu, perquè si l'escola serveix perquè els nens estiguin i puguin menjar i garantir que aquells que tenen menys recursos tal, doncs és una... Si ha de servir perquè la gent no abandoni, etc., clar, el que no pot servir l'escola és per tot. Però diu, falten recursos, i ara està, no he buscat el percentatge, però és a dir, on més ha incrementat el pressupost del govern és en salut i educació, i són les partides ja de per si més altes que té la Generalitat. També quan diem que Euskadi i etcètera són els que tenen més recursos,
Cantàbria i Navarra,
dos de les comunitats citades tenen concert econòmic, és a dir, que no hi ha diners per tot i es vol tenir prioritats. I per últim, la formació professional. Portem molts anys intentant desencallar-ho. Els models de col·laboració amb les empreses, etc., va molt a poc, i això és molt important. I l'últim meló, que només l'obro, en tema d'indicadors, hi havia un indicador molt lleig a l'estat espanyol, que per tapar-lo van dir, doncs, que no estudien fins als 14, que estudien fins als 16. Vale? Així vam tapar una estadística, ja no hi havia tant atur juvenil i tal, perquè els tenim tots avorrits a les classes, i ara què et passa? Doncs que quan en tenen 16 pleguen perquè se'n van a l'obra a treballar, no? Bé, crec que és un...
Breus, Jordi?
Perdó, és un element, és un debat que jo crec que és interessant.
Que us deixava, però Eulàlia i Isabel, sisplau, més breus,
No, al final, jo diria que invertir en educació és invertir en futur, i la veritat és que, per exemple, a Portugal, en el cas de l'educació superior, els últims 5 anys ha fet una inversió al·lucinant i ha fet pujar totes les universitats, en aquest cas educació superior, però les ha fet pujar a uns nivells... no, de molta més qualitat del que tenia. Per tant, al final això és triar fer això, però això vol dir, com sempre diem, no?, que deixes d'invertir en altres coses. I després jo també diria que no ens obsessionem en les puntes de l'iceberg, o sigui, això és una dada, i estic amb el Jordi, que els indicadors són molt importants, però darrere d'aquesta dada s'amaguen moltes realitats socioeconòmiques, i per tant també hem d'anar a veure per què, no?, aquests nens, doncs, tenen una manca d'incentius, una manca... I per últim jo diria, crec que la Fundació Bofill fa molt bona feina amb el tema de l'IFP, i crec que va conscienciant sobre la importància de crear una bona IFP. Fa molts anys que diem això com un mantra, però jo no acabo de veure diferències, he de dir. I per altra banda, també amb el tema de les extraescolars, no? De què fan els nens en el moment en què s'acaba el col·le, perquè aquí anem reduint la sisena hora, anem reduint les jornades, fem jornada intensiva, però després aquests nens què fan, i aquests joves què fan quan arriben a casa?
Us hauré de posar un comptador, eh?
Res, jo només dic que si fa 20 anys que els paràmetres dels alumnes que abandonen prematurament la seva activitat docent segueixen siguent els mateixos, amb unes condicions econòmiques determinades, amb unes famílies determinades, amb unes necessitats determinades i amb unes mancances determinades, alguna cosa hauríem d'haver pres com per també tenir incidència en aquestes realitats que es repeteixen des de fa més de 20 anys.
Gràcies, Isabel. Eulàlia, Enric, Isabel, Jordi.
Adéu.
Moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve. Que
bona setmana.
Bé.
Gràcies.
Les 10 i gairebé 4 minuts. Actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Que si no hi ha cap sorpresa, demà s'aprovarà definitivament la llei d'amnistia al Congrés, i en aquesta votació, demà a les 5 de la tarda, s'hi arribarà amb la incògnita fins a última hora de quin text es presenta, perquè el PSOE, Junts per Catalunya, Esquerra i també el PNB negocien canvis in extremis. Sobre la taula hi ha l'abast de l'amnistia i com es podria evitar una eventual condemna per terrorisme dins la llei, tot plegat després de les maniobres dels jutges per deixar fora de la llei d'amnistia Carles Puigdemont i altres dirigents independentistes. Avui, qui ha mogut fitxa és el que porta el cas Volhov, que ha obert la porta a investigar l'expresident per alta traïció.
D'altra banda, està en marxa aquesta hora la gala de l'ICE, que arrenca demà.
Ara és el saló dedicat a l'audiovisual més gran del món, que es farà al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, amb uns 80.000 congressistes inscrits.
Un sopar que s'està fent, com dèiem abans, al Convent dels Àngels de Barcelona. Marc Poyato, bona nit.
Bona nit, sí. Pere Aragonès diu que Catalunya és una terra compromesa amb la indústria tecnològica i celebra que l'ICE hagi deixat Amsterdam a Holanda per consolidar-se a Barcelona. And today it's
becoming a great opportunity. Avui és una gran oportunitat pel món audiovisual. Som indubtablement un país emergent en el camp audiovisual i tecnològic, un territori ideal per buscar aliances, per trobar i compartir interessos i un territori ideal per invertir-hi. Podem veure-ho amb esdeveniments com aquest, l'ICE. At events
like ISE. El Saló de l'Audiovisual més gran del món obrirà portes demà a Fira de Barcelona i s'allargarà fins divendres. Hi haurà 1.340 expositors i s'esperen uns 70.000 assistents.
I d'altra banda, el govern aprovarà demà la regulació dels mòbils a les aules.
D'aquesta manera, la Generalitat s'avançarà a la reunió sectorial del Ministeri d'Educació amb les comunitats autònomes, on es busca consensuar una política comuna a tot l'Estat. De moment, el Departament d'Educació ja ha avançat que els mòbils estaran prohibits totalment a primària i que a secundària hi haurà una restricció, però que el grau de duresa dependrà de cada centre.
I acabem explicant que a França continua la reunió entre el primer ministre i els sindicats de pagesos per posar fi a les protestes.
Centenars de tractors s'han desplaçat aquesta tarda a 8 punts de les autopistes que envolten París i tallen l'entrada i sortida de vehicles. Mentrestant, el govern francès ha desplegat fins a 15.000 policies per evitar que els agricultors bloquegin l'aeroport o impedir que accedeixin al principal mercat de París. Veurem si després d'aquesta reunió amb el primer ministre i els sindicats agraris decideixen aixecar les protestes o mantenir-les. Fins ara, els pagesos troben insuficients les mesures que els proposen.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Fins ara.
Els esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què teniu avui, però tu diràs?
Un programa carregat, i intens. Per exemple, la notícia que us ha avançat la Marta Ramon aquí al 9C fa una estona, que el Barça ha decidit finalment no fitxar en aquest mercat d'hivern. Queden 3 dies per poder incorporar algun futbolista i el Barça, després d'estudiar com està econòmicament i les opcions que té de jugadors al mercat, ha decidit que no fitxarà en aquest mercat d'hivern. Ho ampliarem i ho discutirem a la tertúlia amb David Bernabéu, Fernando Polo i Lluís Carrasco. Abans obrirem el Consell del Tu Diràs amb Antoni Bassas i Santi Nolla, i avui també especial Ricky Rubio, després de l'anunci que ha fet de tornar als entrenaments un cop està en el tram final de la recuperació dels problemes de salut mental que ha tingut. Hem quedat amb el pare de Ricky Rubio, el senyor Esteve Rubio, per saber com han viscut la notícia, i amb un dels seus millors amics i excompany al Barça, com és Jordi Trias.
Doncs escoltarem atentament a partir de 2:15 d'11. Gràcies, Aleix. Fins ara.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Carà. L'Abel, bona nit de nou.
Bona nit.
Tindrem sol demà, eh?
Sí, més sol allà on avui el dia ha sigut més aviat gris, costa, prelitoral, molts sectors interiors també de les comarques de Barcelona. Cap a Ponent ha fet sol, però en canvi demà sí que aquí pot ser que la boira costi més de marxar, o acabarà fent, però fins al migdia li costarà. I això farà que aquí les temperatures reculin. En canvi, en aquestes zones on no hem vist el sol avui i demà sí que el veurem, doncs l'ambient serà una mica més suau. Després d'una matinada poc freda en general, tot i que en temperatures de bon matí demà una mica més baixes a la costa i al prelitoral.
Gràcies, Arel, que vagi bé. Bona nit.
De res, fins demà. Bona nit.
Les 10 i gairebé 8 minuts, de seguida el No s'ha parlat prou, avui una mica especial.
RAC 1. ¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OQ pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OQ.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1, continguts, imatges, xarxes socials, passa per RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 9 minuts. Caraltó, bona nit, com estàs?
Bona nit, molt bé.
La setmana?
Molt bé, sí.
Pep Antoni Roig, com estàs? Bona nit.
Bona
nit. Que estaves despistada de cara.
No.
Avui toca No s'ha parlat prou. Sí que és veritat que la Clara i el Pep van venir la setmana passada, però avui repeteixen perquè, res, la setmana passada en parlàvem molt fugazment d'aquest llibre que ha publicat el Pep, que es diu L'aire de les coses, l'espinàs que va néixer el dia que va morir. El teníem aquí en primícia la setmana passada, el 9C, però és que avui ha sortit a la venda ja.
Avui.
Com van els nervis d'aquest primer dia? Com ho vius tu, això?
Ara ja tranquil, però ara li deia a la Clara abans d'entrar. Soc una persona que dorm com un soc, normalment, i porto dues nits dormint fatal.
Sí, eh?
I no sabia per què, i crec que ha sigut una miqueta per això, perquè, bé...
Clar, tu el llibre ja l'havies vist, ja l'havies pogut fullejar, saps que, no, que ha quedat bé...
Sí, però...
Però suposo que avui és com una mica... Tu, Clara, que també escrius, és un dia que es passen nervis, aquest que surt el llibre publicat?
Moltíssims.
Sí,
més
eh?
Que res, perquè aquell dia el llibre ja el pot llegir tothom, llavors ja no depèn de tu, no? És què diran, què pensaran, agradarà, no agradarà... Fa molts nervis i tant.
Ha rebut missatges,
jo crec que m'ha passat... Sí, he rebut missatges, però no sobre el llibre, perquè, clar...
No se l'han pogut llegir.
Exacte, no se l'han pogut llegir ningú, vaja. No crec que ara mateix llegi Catalunya algú acabant-se'l, no? Però sí, jo crec que he dormit malament aquests dos dies perquè, bé, és la feina d'un temps determinat de la meva vida escrivint i en el moment en què això surt a la llum pública, doncs sí, fa entre il·lusió i no ho sé, una cosa que no sé explicar.
Avui dedicarem una part d'aquesta secció a parlar del llibre. L'altre dia ens deies que el dia que mor l'Espinàs, que és el 5 de febrer de l'any passat, per tant, dilluns justament que ve farà un any just, t'encarreguen el seu obituari i te n'adones que fins aquell moment no has llegit gran cosa de l'Espinàs. Saps per què no t'havia arribat gaire a la seva obra?
Jo crec, i vosaltres corregiu-me, som els tres de la mateixa edat.
Sí.
Tots tres vam néixer el 88. Jo crec que tots tres, i quan dic tots tres vull dir la gent de la nostra quinta més o menys, sabíem qui era sobradament l'Espinàs, li posàvem cara, sabíem segurament que havia escrit l'himne del Barça, que havia impulsat la nova cançó, que havia escrit milers d'articles i de llibres, però jo el que m'he anat trobant al llarg d'aquests mesos estudiant una miqueta és que la gent de la nostra quinta no l'havia llegit mai. Uh-huh. Per què? Crec que l'Espinàs el va matar la transformació del món analògic al món digital. Crec que és un autor absolutament analògic, però no, no perquè volgués escriure...
Fins a l'últim dia ell escrivia amb màquina, no?
No, però parlo d'una cosa més conceptual, és a dir, ell té una frase que em sembla increïble, que diu, el món es posa en marxa quan tu t'atures. I crec que l'era digital el que ens ha provocat és que ho ha accelerat tot. I el món ja no s'atura mai. Nosaltres no ens aturem mai, i si nosaltres no ens aturem no podem observar. I l'Espinàs principalment era un observador. Quan dic que era un observador vull dir que escrivia una mena d'articles, doncs això, amb petits detallets quotidians del dia a dia, que crec que en el món digital, quan parlo del món digital vull dir premsa digital, reels d'Instagram, TikTok, crec que això ja no hi té tanta cabuda o no es valora prou, i per això segurament les generacions actuals tenim la mirada posada en una altra cosa o tenim la visió sobre la vida establerta d'una altra manera i no vam sentir cap mena de curiositat per l'obra d'aquesta persona que a sobre ens quedava estèticament molt llunyana, no? Tenim la imatge d'un...
Sí, però sí que hem llegit a vegades llibres de gent més gran o d'autors fins i tot morts, i és veritat que potser Espinàs no se li ha donat aquesta importància, potser també perquè part de la seva obra, no? Sobretot estic pensant ara en els llibres de A Peu Per, no se'ls ha donat potser aquest valor literari que sí que se'ls ha donat, doncs, potser a novel·les, no?
Jo crec que a vegades, per desgràcia, algú s'ha de morir perquè algú altre aixequi la llebre i se n'adoni de que aquesta persona ha fet coses molt valuoses al llarg de la seva vida. Jo intento lleugerament fer això amb aquest llibre. Jo m'he rellegit ara 7 o 8 viatges a peu i em semblen d'una qualitat literària altíssima. Ho dic al llibre, per mi Espinàs juga la mateixa lliga que Josep Pla en aquest sentit. Vull dir, els viatges de Pla per Catalunya són bastant coneguts. Els viatges a peu de l'Espinàs, no sé per què la sensació que tinc, si més no des de la nostra generació, és que queden com més que rinclons, com un capítol del Foraster, però sense el Quim Masferrer parint el cabra, diguéssim. I no és ben bé això, és a dir, en un moment de la història de Catalunya concreta, com poden ser els anys 60, 70, 80, donar veu d'una manera tan natural i tan directa a persones del poble, a persones del carrer, a persones que no són de l'èlit cultural, a persones que no són professors universitaris, a persones que no tenen grans teories sobre res, però donar-los veu i sentir com parla aquesta gent, crec que té un valor molt, molt, molt guai. I jo, sincerament, crec que, no sé com dir-ho, però va morir massa tard, poder. És a dir, si l'Espinàs hagués mort fa 10 anys, ara ja seria un
gran...
Ja
el valoraríem més,
exacte,
no? Se l'hauria començat a valorar abans.
Sí, ja seria un gran clàssic. Va morir fa un any, justament al cap d'un any surt aquest llibre, jo espero que l'Espinàs en els propers anys guanyi terreny en aquest pòdium, podríem dir, de grans autors de les nostres lletres.
Clar, que t'havia preguntat tu també, com a filòloga, sí, igual que el sí, Pep, sí. I com a professora que tractes també amb gent molt jove, com veus tota aquesta visió de per què no se li ha donat potser aquesta importància?
Crec que ha sigut un autor difícil d'encasellar. Llavors, per exemple, Espinàs no surt als llibres de text. Els llibres de text els fan les editorials, però és una manera de saber quins autors estan o no estan al cànon, i ell no hi és. I a part dels articles i a part dels Apeu, va escriure novel·les boníssimes. Jo tinc un retret per fer-te.
Aviam, dispara. Estic acostumat a que quan vinc aquí sempre...
Això és l'hora del rei.
Si algú sempre, pot fer la Clara, que us teniu confiança,
sí, sempre rebo bales d'algun cantó o altre.
Bueno, jo he buscat perquè hi ha una conversa que vam tenir tu i jo en aquest llibre.
Sí. Després hi anirem, aquesta conversa.
I tu has posat en boca meva que jo no havia llegit l'Espinàs i jo havia llegit una de les seves millors novel·les, que és Combat de nit.
És segurament, per mi, també la millor novel·la de l'Espinàs.
I a més, sense permís ho vas posar, això.
Ara, un moment.
Tinc una resposta a la meva defensa.
Ja l'havies pensat, no?
No, aquesta
però resposta.
Però respondré.
Clar, et volia preguntar, de quasi dir que no a un obituari, perquè això ho expliques al llibre, que vas rebutjar l'oferta de fer l'obituari una vegada i gairebé dues, a fer-ne un llibre. Què va passar aquí? Quan te n'adones que això pot servir de material per fer un llibre i no precisament curt? Vull dir que és un llibre... A veure, quantes pàgines té? 206?
No, no espantis,
i la lletra
no espantis els espectadors.
No, però la lletra tampoc és d'aquelles molt grans. Vull dir que...
Jo quan vaig escriure l'obituari, perquè finalment el vaig escriure, vaig escriure un obituari, no vaig parlar de llibres, però sí que vaig parlar de la seva obra cultural. Per mi l'Espinàs ens ha deixat una obra cultural immensa. És a dir, tots som hereus seus, en el sentit de que ell va fer molt perquè existís la música en català, la música moderna, diguéssim. Ell va ser capdalt en un moment concret de la història de la narrativa catalana, com són els anys 50-60, després de la postguerra, en un moment de represa, on des d'allà es pretenia que la literatura catalana fos en castellà, no? I aquí tenim a Laforets i Gironelles i tot això, ells apareixen allà i bé, crec que obren camí. I després va escriure una cosa com l'himne del Barça, que segurament és l'himne en català.
Quan dius això, no?
Més cantat per tot el món, no? Aleshores, en aquell moment dic, ostres, necessito començar a explorar més coses d'aquest senyor, perquè li dec moltes coses, com jo, com a Pep, un tio en el moment de 34 anys, un tio que estudia filologia, un tio que escriu als diaris, un tio que, a més, voldria escriure articles com els que feia ell, i la premsa digital no m'ho acaba de permetre, perquè potser els temes que avui volem no són els mateixos, no? I després apareix una figura clau en aquesta història, com és la seva editora, la Isabel Martí, sí, la fundadora de La Campana, juntament amb l'Espinàs, que...
Una persona de la seva màxima confiança. Correcte. Pràcticament és com si formés part de la seva família.
I em truca un dia i em diu, he llegit el teu obituari, m'ha agradat molt, però no pot ser que no hagis llegit l'Espinàs. I em va dir, jo et deixaré uns quants llibres, jo t'indicaré una mica, i tu llegeix-lo, i aviam què passa. I el que m'ha passat és que llegint l'Espinàs me n'he donat de moltes coses. Mm-hmm. Del país en el qual visc, de la cultura de la qual formo part, i també de mi mateix, perquè... Ha estat com fotre'm en un divan psicològic i una teràpia de xoc, i m'han començat a sortir coses i records familiars meus, i la comparació permanent amb el meu avi, que va néixer el mateix any que l'Espinàs, 1927, i que també m'explicava històries quan jo era petit, i que també portava ulleres, la Clara el va conèixer. I tot això, tot aquest cafarnaum de coses, doncs al final les he acabat vomitant en aquest llibre de la millor manera que he pogut, potser massa llarg, amb lletra massa petita, demano
disculpes.
No ho hem dit,
això, ja s'ho pren com una crítica,
Però,
molt
bé.
Fina,
Hi ha una cosa que li deia abans que a mi m'ha agradat molt, i és com ha trobat el to. O sigui, una de les coses més difícils quan escrius és trobar el to, en ficció i en no ficció. I jo, el que he llegit, tinc la sensació que ets tu al centre amb unes cerveses explicant-nos-ho, saps? I crec que ho has aconseguit molt bé, això.
I et volia preguntar, mira, venint de la Clara, aquest elogi està bé, No, et volia preguntar, també, no me l'he pogut acabar de llegir, perquè ens el vas portar dilluns de la setmana passada i no m'ha donat temps, però pel que he llegit, m'ha semblat com que tu, rellegint Espinàs, has tingut una certa nostàlgia d'algunes coses del passat de les que ell explica, no? T'ha passat això?
Sí.
Amb aquestes històries que explica Espinàs, amb aquests detalls, no?, amb aquest conèixer la gent, de sentir nostàlgia de coses que ara han canviat molt i que ja no són d'aquesta manera?
Sí, a mi principalment m'ha portat a la meva infantesa, a la nostra infantesa, generacionalment parlant, aquells feliços anys 90 per un nen català de 7, 8, 9 anys que viu en una ciutat, en un país d'efervescència olímpica, que té una televisió amb els estàndards europeus de màxima qualitat, que estudia en català amb la seva llengua a l'escola, que bueno, que és un nen que té tota la seva família al seu voltant. Jo, familiarment parlant, a mi ja no em queden avis i mon pare va morir fa 2 anys, vull dir. Per mi, mirar enrere també és impossible no sentir nostàlgia quan jo era petit, perquè em remet als millors moments de la meva vida, als estius al Pla, quan érem petits, tu i jo, Clara. I rellegint el llibre m'ha sigut molt complicat no tornar allà. He intentat posar un mur de contenció, perquè si no pensava, és que això em quedarà un bunyol absolutament queco, no? Però crec que m'ha fet reflexionar molt de com va ser la nostra infantesa en un àmbit, insisteixo, cultural. L'altre dia una entrevista em van preguntar, diu, estàs fent un revisionisme del pujolisme? No. Aviam, ni pujolisme ni hòsties. Vull dir, jo era un nen que va créixer en una Catalunya on sí que és veritat que hi havia el pujolisme en el seu màxim esplendor als anys 90, però jo principalment el que em valoro d'aleshores és l'obra cultural que ens va deixar una sèrie de gent gràcies a la qual avui puc escriure articles en català a un diari, estem a una tertúlia parlant català. Vull dir, tot això no ha sigut gratuït. Hi va haver molta gent que va pencar durant molts anys perquè ara tinguem aquesta certa normalitat cultural, no? I crec que l'Espinàs va ser un d'ells. I aquí és on he volgut reflexionar i bueno, fer-ho amb una sensibilitat, que és la sensibilitat que m'han portat aquests records.
Tots els capítols tenen aquest punt d'unió entre el present o la teva vivència amb alguna cosa relacionada amb Espinàs, perquè
sí.
Els capítols tenen un nom, però després tenen com un subtítol, no?, que és a peu per l'esclat o a peu per la frontera d'Espanya i França, a peu pel país dels pastissets del cabell d'Àngel. Quin lligam hi ha en cada capítol amb les teves vivències amb la història d'Espinàs?
Cada capítol és un moment concret de la meva vida, un dia concret, el capítol en el qual apareixes tu, perquè això l'audiència també ho ha de saber, que Anna Ballonesta apareix un capítol.
Res, una línia.
Casualitats de la vida, l'Anna va fer el pregó de Festa Major d'enguany a la Festa Major de Vilafranca, que l'Espinàs també va fer l'any 67, sí. Si no recordo malament. Wow. I que és un pregó que si a mi algun
dia...
Quan el
feia realment gent important.
És un pregó que...
Home, sí.
Jo quan em vaig enfrontar aquest pregó...
El va fer Rodoreda també.
Doncs imagina't, quan em vaig enfrontar aquest pregó vaig al·lucinar perquè vaig pensar, és que si a mi em demanen fer un pregó a la Festa Major de Vilafranca escriuria exactament el mateix que va dir, perquè no sóc de Vilafranca i tampoc no ho era, i va fer un pregó que trobo sublim, no? Com vaig trobar sublim el teu d'aquest any, per això ho poso. I cada capítol és
pilota,
un...
Eh?
No, però...
Perdó, Maria Aurèlia Capmany el va fer. És que ara sabia que m'estava equivocant. No va ser Rodolet.
Cada capítol és un dia concret de la meva vida en el qual passa una cosa o hi ha una situació que em permet parlar d'una cosa que lliga amb l'Espinàs. Per exemple, el capítol aquest de Vilafranca, que és el capítol en el qual apareix la Clara, i ara em defensaré a l'atac furibund que he rebut fa uns quants minuts, el capítol es diu De Raimon a Figaflaues, perquè aquella nit a Vilafranca va fer concert Figaflaues.
A veure, ambientem-lo una mica.
Sí, ambientem-lo una
aquest
mica.
Aquest capítol. Figaflaues, eh? Aquests, de moment, encara no. Ara sí. Es ven talent i què fem si busquem fugir de la tempesta a temps. Temps que venen calents, no sabem on anem, només el cor al vent, la por que va creixent. Lluitant pels teus somnis mentre t'estampes. Quina connexió hi ha aquí?
Això ha sigut una cosa molt heavy. Aquella nit va tocar Figaflaues a Vilafranca i al capítol jo parlo de la fundació dels 16 jutges i de com l'Espinàs impulsa la nova cançó. El capítol el podria haver titulat La nova cançó i Figaflaues, o La nova cançó i la música actual urbana, o Lluís Llach i Figaflaues, o Maria Elmar Bonet i Figaflaues. I vaig decidir De Raimon a Figaflaues, perquè l'Espinàs també va descobrir Raimon, no? I clar, l'altre dia Figaflaues treu disc i de cop i volta, 4 mesos després d'haver escrit allò, que està escrit el dia 3 de setembre, em trobo que Figaflaues ha fet una cançó amb el sampler de Raimon, i va ser com hòstia, el destí, li vaig enviar a la Clara aquella nit.
Què va passar? Jo us he de dir que també hi era en aquest concert. No ens vam trobar perquè evidentment hi havia milers de persones, però jo també hi era.
Què va passar? Jo estava a la Festa Major Alternativa a la Barraca, amb la Clara i amb els nostres amics del Pla, i les meves jugadores són molt fans de Figaflaues.
Per la gent que no ho sàpiga, ets entrenador
d'un equip femení de futbol sala.
Exacte.
I em van dir, elles són de Barcelona, no? Em van dir, anem a Vilafranca perquè toquen Figaflaues.
Gratis, clar.
I em va fer il·lusió. I estàvem els del Pla i jo li vaig dir a la Clara, dic, me'n vaig a la Rambla. I estava disposat a anar-hi sol. L'Aida també arribava més tard, etcètera, etcètera. I bueno, van venir la Clara i la Carla, una amiga nostra, i ens vam trobar allà enmig de milers de xavals de 20, 22, 25 anys. A mi Figaflaues, la veritat és que en aquell moment els coneixia poc, però m'agraden molt i aquell dia em van acabar d'enamorar. I aquella nit... el que deia abans la Clara del to, no? Jo estava perdut buscant el to. A mi em va costar molt trobar el to d'aquest llibre, moltíssim, em va costar setmanes, tinc 60 pàgines a la brossa perquè no han acabat sortint, i aquella nit la Clara, que a part de ser una de les meves millors amigues, és sens dubte la meva millor amiga, millor escriptora, diguéssim, li vaig dir: Clara, tia, no me n'ensurto, no trobo el to. Vam estar parlant bastanta estona.
Allà al mig del concert?
Sí. Vam estar parlant bastanta estona. I sí, vam estar parlant poder mitja hora. I bé, doncs hi havia alguna cerveseta, hi havia algunes cosetes, i potser per això la Clara em va dir que havia llegit Combat de nit, i jo després no ho vaig recordar bé.
A veure, Clara,
potser per això, potser per això.
Et va demanar permís per reduir, per reproduir aquesta
no,
conversa que vas tenir?
No, és una conversa que és bastant ficció, bueno. Però hi posa Clara Caralto, i dic, doncs això m'ho havies d'haver passat, i dic, et sembla bé que publiquis amb el teu nom? I hauria dit, doncs mira, no, perquè he llegit Combat de nit. No, fins a quin punt hi ha ficció, és a dir, fins a quin punt t'has exposat? Perquè quan parles de tu, en un llibre sempre hi ha...
Hi ha molt poca ficció. La veritat és que hi ha molt poca ficció. Hi ha, jo crec que una...
La nostra conversa.
I la nostra conversa tampoc és ficció perquè va existir. El que passa és que l'he fix...
L'has recreat.
L'he recreat.
Home,
una mica.
Home, l'has posat aquí com si fos un diàleg. No és allò que dius, i em va dir això...
No. Rèpliques...
De fet, podríem ara, si volguéssim, reproduir la conversa perquè cadascú té la seva part aquí.
Jo crec que qui la llegeixi i conegui la Clara també hi veurà la Clara en aquesta conversa. Crec. Hi ha bastanta poca ficció en el llibre perquè, primer de tot, que des del minut 1 vaig saber que no havia de ser ni una novel·la ni un llibre de ficció, i la poca que hi ha són amb detalls així. Però sí que tinc la sensació de despullar-me bastant. A la vegada, crec que és el meu estil, també. No me n'amago, i soc això que en diuen l'escriptura del jo, no? Doncs jo estic aquí sempre...
I no t'espanta això, només que ho llegeixin, allò? Ostres, no. M'he exposat massa, no?
No, de cap de les maneres. Vull dir, la Clara ho sap, cada vegada que estem aquí els dilluns esperant per entrar, del que parlem principalment és de les nostres dèries d'escriptura, i ella sap escriure novel·les i jo no. I aleshores, jo no sé escriure novel·les i no sé fer ficció, ella sí, per això ella guanya premis Anagrama i jo no. Aleshores, no, és així. Cadascú sap fer lo seu. A mi no m'espanta despullar-me en aquest sentit. Crec que potser el més profund que puc dir en aquest sentit, crec que aquest llibre m'ha ajudat bastant a tancar el dol de la mort del meu pare. Ha sigut una cosa...
També en parles al llibre,
ha sigut una cosa curiosa. O sigui, l'Espinàs m'ha servit de canalitzador a moltes coses. I per això, no vull dir-ho de manera barroera, però, hòstia, em cago en tot per no haver-lo conegut.
T'anava a dir, t'ha sabut greu com, sí, rellegint-lo, de dir algunes idees que et pensaves que eren teves, o de dir, mira, això que he pensat podria ser una molt bona idea, has llegit Espinàs i has dit, ostres, però sí, aquest home ja ho havia pensat abans que jo, m'ha robat les idees. M'ha robat les idees amb 60 anys d'antelació.
Sabeu què m'ha passat? O sigui, sabeu quan tenim algun... Bueno, quan estem malament a la vida, algun desengany amorós és l'exemple més fàcil, i de cop i volta sents una cançó, i aquella cançó et diu just allò que tu penses, que tu, sí, sents. A mi llegint l'Espinàs m'ha passat això constantment. És a dir, el llegia llibres escrits l'any 59 i pensava, però si això porto pensant-ho tota la vida, i estava escrit per algú que viu a Barcelona i que escriu amb la meva llengua, i que he tingut 34 anys al meu costat, perquè quan ell va morir jo en tenia 34, i mai vaig anar a ningú a dir-li, escolta, m'agradaria conèixer Joan Maria Espinàs. I ha sigut una frustració
ara
màgica.
Em
sap greu, i a la vegada, escrivint aquest llibre, tinc la sensació absoluta d'haver-me retrobat amb ell per primera vegada, d'haver-me retrobat amb algú que físicament no està entre nosaltres, i per això crec que també és un llibre en el qual apel·lo molt als morts de la meva família, amb qui penso cada dia i trobo faltar perquè me'ls estimo profundament i ja no estan aquí entre nosaltres, però bé, jo sóc una persona que bueno, que creu bastant en l'eternitat de les ànimes i en aquestes coses que tan difícils són d'explicar a la ràdio davant d'un micròfon, poder.
Clara, no sé si tu després d'aquesta conversa que veu tenir, malgrat que ja havies llegit algun llibre, n'has llegit més d'Espinàs, o potser ara llegint el llibre del Pep pot ser que et vinguin més ganes de posar-t'hi.
Segurament m'arribaria llibres i arribaria articles que no hauria arribat. I estic totalment d'acord amb ell que no té el lloc que toca, potser, no se li ha adorat el lloc que mereix.
És feina nostra, aconseguir-ho canviar.
Si algú, mira, per acabar ja, molt ràpid, si algú que no ha llegit Espinàs o que ha llegit molt poc d'Espinàs ara diu, ostres, doncs m'agradaria entrar-hi, què els recomanaries, que entressin amb què?
Doncs mira, estem de sort perquè si no ha sortit ja, surt en breus. Crec que és proa que reedita els nostres objectes de cada dia, que és un llibre meravellós. Perquè a mi el que més em fascinava de l'Espinàs, el que més em fascina, vaja, és quan agafa una cosa molt simple i d'aquella cosa simple em fa un univers. És un llibre que són capítols on són objectes, i per exemple hi ha el clip, les agulles d'estendre, la cullera, la banyera, i dius, es pot escriure sobre un clip? Es pot escriure sobre un clip? I l'Espinàs ho broda. I és gairebé poesia per mi.
Clar, és allò de veure el que ha vist tothom escrit com no ho ha escrit.
Correcte.
Clar, haurem de deixar la teva secció per la setmana que ve, eh?
Cap problema.
L'aire de les coses, l'Espinàs que va néixer...